personas, gente joven. Médico del Mundo tiene un programa de educación en los institutos para que visualicen, que sientan cuál es la situación de esas mujeres. Y por otro lado, la situación de mujeres precisamente que tienen que emigrar, muchas veces por motivos económicos extremos o por violencia, viven una situación que muchas veces están abocadas a la prostitución. Entonces,
són les 12 i 4 minuts. Més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. ...21 anys amb tu.
El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, són les 12:05, benvinguts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant, o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, parlarem amb Mariam Colom, de la llibreria Colom, la llibreria més antiga de Mallorca, que ha decidit, després de 62 anys oberta, traspassar-la. Per què? Està malament la feina de llibreter? Sembla que no és aquest el motiu. Com és la feina d'un llibreter avui en dia? Té clients fixes una llibreria? Què farà ara na Mariam Colom, la degana dels llibreters, per herència a partir d'ara? En sabrem més detalls d'aquí un instant, perquè nosaltres, com a mans de la cultura, pels llibres és per on se comença. Després parlarem de la Fira de la Sardina, que des d'avui fins diumenge omplirà Palma d'aquest peix blau, que malament tingui fama de ser com un peix barat, que ja no bastant, per cert. És un peix boníssim, per els entesos en peix diuen que és del millor que poden menjar, sobretot perquè té omega 3, perquè és blau. Després felicitarem una altra científica, una altra premiada, una altra guardonada mallorquina d'aquí, de Cimedea, Anna Travesset, que acaba de guanyar el Premi Nacional Alejandro Manaspina en la modalitat de Ciències Naturals, ni més ni manco. Una altra dona guardonada, gran notícia per la ciència de les illes. I per acabar, parlarem d'un animal que curiosament està protegit per Europa, però que aquí és gairebé una plaga. Parlem del banyarriquer, és aquest escarabat, que és una espècie de corc de les ausines, que fa galeries per dins el tronc de les ausines i les branques, els hi fa molt de mal, pot acabar matant l'arbre, però no se tracta d'erradicar el banyarriquer, perquè està protegit. Però, i com ho poden fer per aturar aquest excés de banyarriquers sense matar-los a tots? De fet, se pot fer. Podem aturar aquest excés de banyarriquers? Li demanarem al nostre col·laborador, amic i naturalista i il·lustrador de diverses publicacions científiques de l'IMEDEA, de Socioceanogràfic i precisament també de la Universitat, Xavi Canyelles. Tot això a la propera hora, en Yolanda Ruiz a la producció i en Facundo Tenaglia en el control tècnic. Això és El Dia Mallorca.
El Dia Mallorca, amb Jaume Noguera.
Yo soy el rey del jazz a go-go, el más mono rey del swing. Más alto ya no he de subir y esto me hace sufrir. Yo quiero ser hombre como tú y en la ciudad gozar. Como hombre yo quiero vivir, ser tan mono me va a aburrir. Oh, ooby-doo, quiero ser como tú. Quiero andar como tú, chitar como tú.
Louis Prima va posar veu a rei Louis en aquesta versió de Buissa com tu. L'any 1894, Rudyard Kipling va escriure El llibre de la selva, que 70 anys més tard se va convertir en aquesta pel·lícula tan recordada. I posant música de llibres, del llibre de la selva, perquè volem parlar de la llibreria més antiga de Mallorca, Llibres Colom, que cerca relleu. 62 anys, obertes a plaça dels Patins, oficialment bisbe Berenguer de Palau de Palma. Màriam Colom, la seva propietària, ha decidit traspassar. Màriam Colom, bon dia, com estàs? Màriam, bon dia, com estàs?
Hola, me sentiu?
Ara sí.
Estupendament, sí. Des de, la veritat és que des de que vaig poder verbalitzar la meva decisió, estic bastant millor. Han estat pues, 10 mesos o 12, ja per riure ja.
Han estat 10 mesos o 12
molt, molt difícils, des de que vaig prendre la decisió, vaig xerrar amb la meva família, amb ma mare, amb els germans, encara que no prenen part de l'empresa. Jo sempre he pensat que era una empresa pues, de tots, familiar, encara que jo m'hagi fet càrrec d'això amb mon pare dels primers anys. Me van donar suport totalment, però bueno, ho he passat malament fins dia 24 d'abril que el vaig poder verbalitzar, després d'haver-li dit fa 3-4 mesos a Sant Lota que tenc a la llibreria fa 32 anys en jo. I la veritat és que ara més tranquil·la. Ara, bueno, tenc gent interessada lluitant perquè això continuï sent una llibreria i, bueno, i espero que els que agafin el relleu ho facin pues, lo millor possible.
Com és viure de vendre llibres avui en dia? Jo soc molt amic d'en Andreu Perelló, fill d'en Domingo Perelló de Logos, i en Andreu Bova, que va tancant. Se pot viure avui en dia d'una llibreria bé just?
Amen. En el meu cas, la llibreria funciona, la llibreria va bé, sempre l'he duit sense cap tipus de deute i pagant com corresponia a tots els proveïdors. Se pot viure, però està clar que la gent que sap un poquet d'això, els marges són molt petits, no se poden fer descompte per llei, i menys, bueno, se pot fer un 5% de descompte per llei, però de més és que més no pots, perquè si no els números no sortirien, perquè les despeses cada any te pugen. El preu del llibre saps que és fixo, i amb el marge petit pues, has de dur pues, tot molt bé. I no és un gran negoci, però si ho dus bé i no tens més personal des que toca i intentes vendre tot el que pots, pues sí que pots viure d'això.
Ton pare va obrir l'any 65. Tu quan hi vas començar? Quant de temps fa que estàs a darrere Estaurell?
Jo vaig començar en els 80 i pico. Jo vaig acabar, mai havia tingut clar. Jo des de petita llegia molt i m'encantava la llibreria, però no me passava per escapar acabar aquí. Però després ja quan vaig acabar segon de batxiller ja vaig fer una carrera que potser no tenia res molt a veure amb les lletres perquè no m'agradava el llatí, així de clar hauria d'haver fet filologia en teoria i vaig fer història i història de l'art. Però bueno, ja tenc en clar que sí que agafaria la llibreria. Després me vaig anar a formar un any en qüestions llibreteres i paper i de moltes coses a Barcelona i després ja vaig començar aquí. Vaig tenir la gran sort de poder fer feina amb mon pare 15 anys plegats. Ja he explicat diverses vegades, supos que ho saps, que ell era més un home de negocis. Ell la llibreria la tenia quasi com a d'entrada en el seu negoci, però ell el que venia era dirigir una gran xarxa de venedors i venia enciclopèdies. O sigui, ell dirigia la venda d'enciclopèdies amb uns venedors que venien enciclopèdies per tot els Balears. Fins i tot després va arribar que quan ell va fer el seu gran negoci a comprar el dret d'autor del mapa de Mallorca de Mascaró, del corpus de la història de Mallorca, també de Mascaró Passerius.
El corpus de toponímia tan important, efectivament.
Claro, sí. Amb aquell mapa tan guapo que tot el mèrit ho tenia en Mascaró Passerius, però que, bueno, que després mon pare pues, va saber reeditar i fer arribar pues, a un munt de famílies d'aquí de Balears, sencers, perquè també tenien distribució a Eivissa, a Menorca. I també després lo del dia Balear que li va editar no l'anyeta per ell, amb exclusiva, i se varen vendre milers i milers de col·leccions. Jo vaig entrar en un moment que, ja no me'n recordo si era la Història de Mallorca o els Corpus, que estaven bueno, venent a banda de que estiguessin impreses aquestes enciclopèdies. Llavors teníem un munt de comandes i s'havia d'organitzar tot el report i me'n recordo que quan era joveneta pues, amb això, amb aquell lío s'estava ficada. I això va ser el seu gran èxit.
Home, i ell, vareu ressuscitar totes aquestes peces, es dir, Balearen de Sergi Duc, els Corpus. Això és una feina impagable, d'alerta, és molt important.
Claro, ara les veus i les veus... Bueno, els corpus i el mapa no n'hi ha, i es diu el Balearem tampoc, de sedició que va fer mon pare, també se va sobrir fa molt d'anys. I mira, des d'aquí quasi, ja que me teniu en la ràdio, pues vull dir, perquè jo he fet diverses campanyes, que queden unes quantes col·leccions de la història de Mallorca, que són 10 volums, que en aquell moment se van arribar a vendre 600 euros, que se venien a crèdit i tot això, però que me'n queden col·leccions i que, bueno, que les tens saldades a 100 euros. O sigui, que si hi ha qualcú que encara pensa, encara que no siguin a color, que no siguin guapíssimes, que siguin en castellà i tal, però que si qualcú pensa que per el seu fill és una joia tenir-la a casa nostra i no són d'aquests que tiren les enciclopèdies en els fens, que ja n'hi ha molts per els temps que correm, pues que, però bueno, que tenen encara una temporadeta per passar per aquí i dur-se-la a 100 euros, que és un regal.
Tu diràs, regalada. Escolta, tu, a l'entrevista que te va fer a Montse Terrassa en el Diari de Mallorca, li vas dir que els teus fills han pres camins diferents, però que tu des de sempre havies sabut que no volies la vida de llibreter per ells. Per què?
Saps què passa? Que no era en si la vida de llibreter. Claro, m'heu agafat que jo... O sigui, ara estic amb molta il·lusió. Estic passant uns dies, aquest mes després de l'anunciar-ho, que són molt especials, hi ha molta gent que passa, diguem, no tanquis. Digo, no, jo no vull tancar mai, s'ha dit que tancarem, espera el traspàs i tal, però, claro, jo el que estic és un poc cansada d'estar tancada tota la setmana a la llibreria. Jo crec que la decisió meva és una decisió de vida, de tenir ganes de passejar, d'anar d'excursió, d'anar a exposicions, d'anar a fer mil coses que estic dient que no i que ja trob que tinc una edat que ja me toca, que duc fa quasi 40 anys fent feina. I llavors, la decisió de... A lo millor trobaran una altra feina que serà igual i que estaran en una oficina ficats. No ho sé, perquè encara són joves i, bueno, estan fent feina, però, bueno, un acaba la carrera ara i tal, però... Però, bueno, que es feixuga. O sigui, jo ho he dit a tots els emprenedors que estan venint a xerrar jo. O sigui, has de tenir molt clar. Però, claro, jo he estat en tota la meva il·lusió durant 30 i pico d'anys. Ja ha estat ara que estic cansada. Però els nins, pues, bueno, tampoc no m'han sortit tres lectors que vagin locos en la lectura. Sí que llegeixen, però tampoc és una cosa exagerada. I jo veig que la gent jove, bueno, part de la gent jove, val altres coses. Tinc una que viatja i fa feina, fa teletreball i se connecta pues, en el país que sigui. No sé. És el que té qualsevol tipus de comerç, que és molt esclau.
I qui t'agradaria que agafar llibres Colom? Òbviament, la condició sine qua non és que se quedi en la Joana, que fa més de 30 anys que fa feina amb tu, si no, no li traspasses, però quin tipus de persona t'agradaria que quan tornessis a passar per davant la llibreria diguessis, estic contenta d'haver-li traspassat en aquest...
Ja, bueno, això, o sigui, per una banda... Tinc uns quants perfils que són gent jove amb moltes ganes, que sí que són apassionats de llibres i són emprenedors, que jo penso que, pues, que si li agraden els llibres, si tota aquesta part afegida que mos du la gent jove en totes les xarxes socials, en tot aquest món que jo he de dir que no m'agrada, o sigui que crec que sempre ho faran a lo millor.
Ja som dos. Jo no tinc xarxes socials. Jo no tinc xarxes socials. Ja m'ho podeu cercar, que no m'ho trobareu.
Jo tenso de la llibreria i per obligació, perquè ho veig clar. Però vull dir, jo crec que tota aquesta gent jove li pot donar a la llibreria un gir que li anirà molt bé. Bueno, i per una altra banda tenc altres perfils que, bueno, ja veurem. De moment estan en números sobre la taula... i, bueno, tinc un més complicat. I si després m'he de decidir si la gent, després de mirar números i tal, pues diu que sí, pues, no sé, no és fàcil. No és fàcil, però jo crec que la gent jove seria el millor.
I ara, te recometes, teniu, tot està digitalitzat, perquè també comptes l'anècdota de quan arribaven si hi és ABN, que són els... perquè que no ho sàpigues, sí, és ABN, són els còdics del llibre, sí. No? I tu havies de mirar més si tenies aquest llibre o no el tenies per còdic.
La forma de treballar en 40 anys és... Tothom de la meva edat ho sap, totes les seves feines han canviat.
Ja Jo flipava quan vos demanava una cosa a qualsevol llibreria de Palma, que sabíeu on era. Dic, però com pots saber enmig d'això, de tot això? Clar, dic, després dius, és que ho has col·locat tu, ja ho sé, però sabíeu on era.
Era difícil, jo me'n record que quan vaig arribar aquí me passaves minut a minut mirant totes les prestatgeries, llegint els títols, amb que hi havia, perquè si no entraven, que després va créixer i vaig fer un parell de reformes perquè en dos dies se me va quedar petita, que mon pare m'ha d'allà, pues sí, la llibreria dona, també, digo, sí. I vaig fer una gran pujada fins que, bueno, després crisis i demés i tal, i a lo millor, bueno, vaig arribar en el meu tope, no? Però en el principi va créixer moltíssim i és vera que després, gràcies a Déu, van arribar els ordenadors, on, bueno, en el principi no teníem els programes que tenim avui en dia, que te demanen un llibre i tu ho escrius i veus quin distribuïdor el té, on clar, el tenen, quines llibreries el tenen, i té tota la informació abans. Uh-huh. Venies a mà i l'havies venut i havies de cridar per telèfon per reposar llibres. És que jo no sé ni com ho fèiem, sincerament, ja. No ho entenc.
Perquè no coneixíeu altra manera de fer-ho? Clar, jo també ara de vegades me'n faig creus de com fèiem televisió fa 35 anys i és que no coneixíem altra manera de fer-ho.
Bueno,
i ràdio,
no
també...
coneixíem o no existia internet.
No existia.
O sigui, no és que no coneixíem, és que no teníem.
No
mon pare sí que tenia el rebut aquest de crèdit que enviava tots els compradors d'aquestes enciclopèdies. Sí que va tenir un, no te diré el primer ordenador, però ell sí que tenia el seu negoci informatitzat, perquè si no hagués estat impossible enviar tots aquests rebuts en el banc. Però, claro, la llibreria en si no estava informatitzada, era tot humà, després va estar informatitzat, però, bueno, d'una manera, amb un programa quasi més casero, fet per un amic meu, i al final ja varen donar el vot i varen comprar un sistema que utilitza, un programa que utilitza la meitat de llibreries d'Espanya, que és una passada. O sigui, clar, tens tot amb un clic, tens tota la informació i ho tens tot, ho domines tot. Sí,
una altra cosa
sí que ha canviat molt,
que també me va sorprendre de l'entrevista que li vas donar a Montse Terrassa en el Diari de Mallorca. És el problema que teniu en la quantitat de llibres que no se venen, que se publiquen i que no se venen. Què passa avui en dia? Que se publica massa?
Jo conec
dotzenes de persones, Mariam, jo conec dotzenes de persones que escriuen. Jo no ho havia vist mai. Per què passa això ara, si abans era dificilíssim publicar? No ho entenc. Per què ha passat això?
Bueno, per una banda, es veu que hi ha moltíssima gent que s'ha pensat que tothom ha d'escriure un llibre a la seva vida, no serà el meu cas, però sí. I després han sortit aquestes plataformes que te donen una facilitat increïble per fer-te tu el meu llibre, enviar-lo a Círculo Rojo, totes aquestes editorials que te fan el llibre en el moment que qualcú t'ho demana, t'imprimeixen el llibre i t'ho envien. I el monstruo d'Amazon, que és millor no parlar d'ell. Però és vera que avui en dia, si tu no arribes, tu tens el teu manuscrit i una editorial de les que se consideren importants, o no ho envies o no volen saber res de tu, tu t'ho imprimeixes, tu t'ho pagues i tu t'ho fas. Llavors, tothom escriu llibres. Però ja no estic jo xerrant d'aquestes persones vàries que diuen, vaig a escriure el meu llibre i ho faig així, perquè això en el final, o compres per internet o no, a la llibreria no estàs posat perquè no els compram, a no ser que vengui un client i t'ho demani. Si no, jo el que et xerra és del problema de la gran quantitat de llibres que publiquen aquestes grans editorials, que tots els llibreters no entenen per què. Perquè el que és fer cada mes o cada setmana, perquè depèn de qui sigui tot plantatge d'una manera o de l'altra, fer novedats mensuals a cada editor és una de les coses que més cansada me té. Perquè, clar, és molt difícil. Tu sempre dius en el final, a lo millor li puc donar l'oportunitat a aquest llibre o tal, i després te quedes al·lucinada perquè ho has demanat i el dia següent també una persona i t'ho demana. O no t'ho demana ningú en 3, 4, 5 mesos i el que fas és haver de tornar-lo a l'editorial i dir, no. I és vera que varen sortir unes estadístiques que deuen destruir quantitat de llibres anualment.
Però això t'anava a dir, aquí,
que, aquí, i que no s'han venut.
Però que aquí qualcú està perdent dobbes, no ho entenc. Sí. Però jo, tots aquests coneguts sincerament... que jo tenc... A mi me van oferir fer un llibre, jo feia un programa de televisió a IB3, que se deia Mira per on, me van dir, has de fer un llibre, has de fer un llibre, i jo vaig dir, per què? Per vendre-ne 100. Jo què hi guanyaré? Sí. De vendre 100 exemplars, perquè quants en puc vendre? 50, 100, més 100 que en regales, perquè regalen-me llibres, a mi me'n regalen molts, però dius aquí, qualcú està perdent dobbes i estan destruint molt de paper, d'acord, però qualcú hi perd, o les editorials, o la gent que s'autoedita. Jo no ho entenc.
Sí, que té dobbes. S'hauria de xerrar en sèrio amb un editor dels importants perquè mos explicassin per què fan això. Jo crec que tenen muntada una roda que no poden aturar i, sincerament, no sé. Després supos que guanyen molt de dobbes amb els llibres que sí, que se venen molt, però jo no ho entenc i crec que és un tema que en els llibreters a tots mos tenen molt, molt cansats. Si totes les editorials diguéssim anem a editar la meitat de lo que feim, crec que tot aniria millor, perquè la llibreria en el final t'arriben novedats, després se queixa la gent de que és que no tens això que va sortir fa 5 mesos, diu sí, però és que ja no puc, o ho tens amagat que ja no ho veuen perquè m'arriben tantes novedats que tu mateixa, posant-te les taules que tens d'exposició, no pot tenir un llibre 4 mesos esporrat.
Que va. No sé, és impossible. No havia conegut mai tanta... No d'escriptors, tanta gent que escrivís llibres, però escriptors una altra cosa. Sí. No sé què ha passat darrerament, que si no escrius un llibre és com si no anessis constantment de viatge, saps? Aquestes coses que estan de moda, que si no les fas... No. Però, bueno, Mariam Colom, bé, esperam que traspassis la llibreria a qualcú que estimi la literatura, els llibres, i que faci la feina com l'has fet a tu durant tot aquest temps i ton pare, i que Llibres Colom continuï obert, Anna Joana de dins, i amb poques paraules te desitgem el millor del món en aquesta nova etapa que encetes i que ara xerres com si t'haguessis tret un pas de sobre, i estem molt contents que xerris d'aquesta manera, perquè quan una persona pren una decisió difícil com ha estat aquesta, i la pren i veus que xerra d'una manera com si hagués estat un pas de sobre, sempre és un alivi i és encoratjador. Mariam Colom, una ferrada molt gran i una besada, i moltíssimes gràcies per la quantitat de bones estones que mos feis passar a llibreters en general i Llibres Colom, tu i ton pare, durant tota la vostra vida. Mariam, una ferrada.
Pues moltes gràcies, i també agraïdes d'aquí a tots els clients que s'han anat acostant, diguem-me, no tanquis i no te'n vagis i tal, però bueno, jo ja t'ho dic, intentarem que això continuï obert i que puguin continuar amb els nous emprenedors. Moltes gràcies.
Un beso molt gran, Mariam. Bueno, nosaltres ara d'aquí un instant parlarem que des d'avui fins diumenge podeu menjar sardina a rompre a Palma, perquè la fira de la sardina ja torna a ser aquí. No us mogueu.
Oye, primo Luis, ¿qué ritmo tienes?
Bueno, el dia Mallorca, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és participació.
Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. ¿Y tú? Infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de les Illes Balears.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles, que les toquen Andrés Coll.
Entra i surt el ritme tradicional, i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa, que s'allarga.
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz, i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre. Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
El dia Mallorca, amb Jaume Noguera.
L'Ajuntament de Palma t'ofereix aquest espai.
Sempre a prop del ciutadà. L'Ajuntament de Palma informa de tot el que s'ofereix a la ciutat.
Va. Bueno, des d'avui i fins diumenge a Palma acull la Fira de la Sardina, organitzada per Cort i per la Confraria de Pescadors, òbviament. És un dels esdeveniments més esperats del calendari gastronòmic. La Fira no només celebra un producte de demà, sinó que reivindica una forma de vida vinculada a les tradicions pesqueres de Mallorca i, sobretot, el valor nutricional del peix blau a la dieta mediterrània. En parlàvem amb la senyora Guadalupe Ferrer, que és regidora de Comerç de l'Ajuntament de Palma. Senyora Ferrer, bon dia, com està?
Pues muy buenos días y buenos días a los oyentes que nos escuchan.
On podem visitar la Fira de la Sardina? On es necessita? Des d'avui i fins diumenge. On hem d'anar?
Pues mira, del 14, que és hoy, al 17 de mayo, hay que acercarse al Moll de Pescadors, a un lugar emblemático y donde podrá disfrutar todo el mundo de la sardina mallorquina de Palma.
I, bueno, és que és gastronomia de primer nivell, perquè el peix blau, la sardina, dius, mira, la sardina, no, els entesos amb peixos diuen que la sardina és un peix molt bo. El que passa és que ara ha pujat de preu, però també hi haurà música, hi haurà artesania, activitats pensades per tots els públics, és a dir, és una fira per tota la família, no?
Así es, como tú bien dices, la sardina mallorquina es un producto humilde pero saludable y se ha convertido en algo sostenible y de enorme calidad en esta ciudad, ¿no? Al final lo que buscamos es que no solamente sea gastronomía, sino que la feria además es un punto de encuentro entre el mar, la cocina, la cultura. Se ha convertido en un evento importante y eso es lo que apostamos, ¿no? Desde Cort, como bien dices, creemos en los proyectos de futuro i la Fira de la Sardina ha venido para quedarse.
I també crec que fa mitja hora que les sardines han arribat amb una barca tradicional, rebudes per esbal en un acte que recupera com el ritual mariner d'un temps, de quan venia la barca amb les sardines, és a dir, heu fet així com a l'antiga, no?
Sí, jo crec que se mereix aquesta fira, aquest esdeveniment i aquesta inauguració com toca, no? En el final és una cadena de valors que habita des del mar fins a les nostres cuines de les nostres cases, no? Pensa que en aquesta cadena de valor hi ha pescadors, científics, venedors, restauradors, clients, i jo crec que això és un treball col·lectiu, no? Que darrere de cada sardina hi ha una existència de persones i de associacions que velen per aquest producte, un producte local i sostenible de Mallorca, no?
A més, hi ha una zona dedicada a l'artesania, un espai infantil, crec que avui a la baixa hi ha un cercaviles, hi ha malabaristes, també hi haurà un concert de veneres, és a dir, hi ha un poc festa, diguéssim, no?
Sí, a part de la degustació hi ha música, activitats familiars i un espai de novetat, perquè en aquest espai se diu Plaça del Vi Blanc, mallorquí, i el que volem fer és aquesta mescla de sardina i vi blanc de Mallorca, no? En el final, la unió entre un producte del mar i un producte de la terra.
I diumenge, clausura en els premis Sardina d'O. És a dir, que des d'avui, quin horari feim en el moll de pescadors a la Fira de Sardina?
Mira,
de quina hora
ara,
a quina hora?
Començarem ara a la una i millor ja podrà estar tothom. I fins que a les 10 i el cap de setmana, des de matí fins a les 11 de la nit. 11, 11 i mitja, 12, se poden passejar de vora d'aquesta part tan guapa que tenim a Palma, que és tota la veïa de Palma. Jo crec que és un lloc immillorable per passejar aquest cap de setmana.
I doncs ja ho sabeu, des d'ara fins a diumenge, en el Moll de Pescadors, Fira de la Sardina. Guadalupe Ferrer, regidora de Comerç de Palma, moltíssimes gràcies i que visca la Fira de la Sardina, un peix ben nostrat. Gràcies.
Un beso a tothom, adéu.
I fins aquí tota l'actualitat de l'Ajuntament de Palma.
L'Ajuntament de Palma t'ha ofert aquest espai.
El Dia Mallorca i Vetres Ràdio. Vetres Ràdio és cultura. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor
que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3. De dilluns a divendres a la una del migdia. El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera. Radiografia mallorquina.
Avui a la nostra radiografia mallorquina volem parlar de la científica Anna Travesset, investigadora de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats, que fa pocs dies ha rebut el Premi Nacional Alejandro Malaspina a la modalitat de Ciències Naturals. Travesset està especialitzada en analitzar els ecosistemes de les illes. És una feina molt important si pensem en el moment de canvi global en què se troba tot el món. I han atrevessat també investigar les espècies invasores, un altre dels grans problemes que tenim, sobretot, a les illes. Han atrevessat, bon dia i enhorabona, com estàs?
Bon dia, moltíssimes gràcies i, bueno, per l'enhorabona i per convidar-me al vostre programa.
Com se queda un quan li diuen, escolta, el vostre, la senyora Travesset, ha estat guardonada en el Premi Nacional de Ciències Naturals d'Alejandro Malaspina. Que, com te quedes?
Doncs de pedra, primer. Sí, vaig rebre la cridada de, bueno, primer de la secretària de la ministra i després em va passar la ministra i, bueno, pues així, les cames tremoloses. Jo pensava que seria algo que em demanaven, pues, de feina, de participar en algun comitè o, bueno, com un marrón més, no? Però no, en aquest cas va ser superbona notícia i bé, saltava d'alegria. Em va agafar per la carretera, vaig tenir que aparcar i, bueno, vaig començar a cridar la meva família, els amics, aquí a la gent del meu lab i bé, molt, molt contenta. Bueno, això ja va ser el setembre, eh? Ara hi ha gent que es pensa que m'han donat dos premis, però no, això va ser el setembre, el que passa que ara han estat, ara està la cerimònia, no? La setmana passada.
Exacte. Però, escolta, però, bueno, tu, les entrevistes que t'han fet en diari, destaques sempre la presència femenina, la ciència, i nosaltres aquí d'aquest programa en som testimoni. Cada vegada hi ha més dones en el cap davant de la ciència. Sí, nosaltres cada setmana entrevistam gent, si no sou vosaltres de l'IMEDEA, del CSIC, del Socionogràfic, sí, de la UIP, de Son Espases, i ara és estranya la vegada que m'ho respon un home. La immensa majoria de vegades són doctores, investigadores, biòlegues, oncòlegues... Sí, sí. Bueno, s'està rompent el sostre de vidre que parlava jo l'altre dia amb una companya teva.
Sí.
No? Com a mínim, això és una alegria.
Exactament, ha estat així, bueno, a poc, però ara, sí, ja tot aquell talent que durant tants anys va estar amagat, doncs ara està aflorant, perquè evidentment, que tampoc és que les dones siguem superiors, però evidentment almenys som iguals, no? I llavors hem de tenir les mateixes oportunitats de tot, de fer feina i, òbviament, també de rebre premis, perquè hi ha gent molt bona. Jo, sí, el meu laboratori, ara mateix tinc més dones que homes, però... Sí. I, bueno, això jo ho veig, que les generacions que pugen... gent, dones molt, molt potents, amb la qual, sí, sí. I després amb temes de participació en tribunals també, sí. Jo, pues, clar, quan vaig començar normalment era l'única dona i ara he estat en uns tribunals on la majoria som dones, això, bueno, és una alegria, la veritat.
Clar. Pues, tot sí, eren senyors majors, senyors i majors.
Exactament, sí. No, però això que afortunadament està canviant. Esperem que no torni enrere.
Però,
no,
de tota manera, ja tu crec que estàs en les teves, la resta de companyes, que sempre quan ens parlem de la qüestió personal, el handicap sempre és el mateix. Científica, mare, professional.
Sí,
vulguem o no, els homes no ens mengem els mateixos marrons que les mares. És així. És així i sí, per molt que nosaltres vulguem posar de la nostra banda el marron, i permetem que em pregui aquesta paraula, però és que, mare de Déu, és que és molt injust, no,
clar, Anna? Sí, però això que, com que jo sento que he tingut sempre com que corre més que els meus companys, no? O sigui, per arribar va a la meta, és sempre corrent més, treballant pues, caps de setmana, a les...
Ara hem perdut.
Continua,
sí. És que t'havíem perdut. Continua, sí. Anna. Sí, continua.
No, dic que sí, que hem de fer, no sé si doble...
Estan per dintre de l'anar. No, és que, és ai, que no sé si tens cobertura. Mira de no moure-te molt. Ja sap com són aquestes coses. Tu saps millor tu que jo. Continua.
Sí. Doncs que això, que sí, que les dones, clar, sempre som com més cuidadores, no? Doncs de gent que tenim al nostre càrrec, siguin pares, siguin, bueno, això, familiars en general, clar. i dels fills i filles. I clar, per això que jo, bueno, és, o sigui, sí, jo sí que vaig decidir voler tenir fills també, tenir una família, però jo ho veig també amb companyes, no?, aquí a l'IMEDEA i fora de l'IMEDEA, de lotes que sí que haguessin pogut ser mares, però al final també per la pressió, per la competència, doncs van passant els anys i després, pues, ja al final ja decideixen no tenir-la, no? Clar. O sigui, han sacrificat la seva vida per la ciència. En canvi, als homes no els hi passa tant, això, evidentment. No els hi ha passat. Però, bueno, llavors això es compensa, doncs, això, bueno, posant ajudes, ara que l'IMEDEA també estem, doncs, això, posant facilitats per a que mares de nens petits puguin anar, doncs, a congressos, posant-los, i també quan tenen la baixa maternal, doncs, un tècnic o una tècnica que faci durant aquells mesos de baixa, doncs, la feina perquè no separi la recerca. I bé, o sigui, hi ha mesures per a compensar, però bueno, sí, les dones sempre tenim aquest problema més, no?
De què si te queixes a les entrevistes de qüestió de inversió? No vol dir que no s'investigui aquí a Mallorca, perquè acabem de nomenar l'Irisba, l'Imedea, l'Uip, són les passes, però que se podria investigar molt més si hi hagués més inversió. És el cavall de batalla, falta d'inversió. Anna, no és així?
Sí, exactament. I que realment els nostres governants, els polítics, es creguin que val la pena, i bueno, jo crec que ho tenen tots bastant clar, no? Però bueno, llavors necessiten gent valenta que diu, bueno, pues, en lloc posem un poc menys en això, però invertim en ciència, perquè clar, després això ve una pandèmia, el que sigui, pues tothom vol, bueno, tothom, o almenys els que són intel·ligents es volen anar a vacunar, no? Llavors, clar, fer recerca sobre això per aconseguir la solució, bueno, una enfermetat, això és hores i hores de recerca, de gent que està amb laboratoris, allà pipetejant, o sigui, tot això és són diners al final, amb la qual sí, s'ha d'invertir més això, i després també per saber què està passant amb el medi ambient, els riscos que tenim, doncs, lo mateix, necessitem molta gent investigant què és el que està passant, doncs, o amb aquesta invasora, o amb aquest compost contaminant, o això, o amb l'augment de la temperatura, que és el que pot passar amb els organismes o amb el funcionament de l'ecosistema.
I més
inversió, i bueno, ara estem a la dècada de la restauració, no? Des de 2020 al 2030, llavors s'hauria d'estar invertint molts diners a restaurar ecosistemes que han fet malbé. I hi hauria aquí d'haver feina a moltíssima gent. Però no, pues posem els dobbers amb això, amb crear més bombes, amb, o sigui, estar al món, això ja no estic parlant de Balears, en general.
Augmentar la despesa, armamentística, estan parlant avui en dia.
Exactament.
I més, avui en dia, sobretot, recerca, investigació, en tanta desinformació i mentides sobre canvi climàtic i medicina. Ahir hi havia un meme molt graciós que vaig riure molt, que sobre Santavirus, fins que en Miguel Bosé no se pronunciï, estan parlant de més, no? Que dius, mare de Déu, no? És que ja hem arribat en el punt que ja estem fent broma en coses molt serioses.
Tu
estudies els ecosistemes insulars, també les espècies invasores. Jo no sé si els arxipèlags que estàveu analitzant, més de 100 arxipèlags en el món, per entendre patrons de vulnerabilitat, si poden ser com a petits laboratoris per entendre com respondrà tot el planeta davant els canvis globals. És així? Nosaltres som com una petita mostra, no?
Sí, a veure, tampoc no vull allà dir que amb el que estem fent nosaltres allà resoldrem tot, saber què és el que passa en el món, però evidentment les illes es poden considerar com a petits continents, i el fet d'això de poder treballar en llocs que això que són limitats, no? Que estan això, a voltants de terra, treballem amb illes petites, però veiem com es constitueix totes les interaccions entre les espècies, com entre això, un element discordant, una espècie invasora que fa canviar el i què pot passar. Llavors, evidentment, tot això és transferible a un continent.
Clar.
No?
Clar, inevitablement...
Una illa, també.
Tot se pot extrapolar, sí, efectivament.
Exactament. I clar, llavors en aquest cas, bueno, nosaltres estudiem espècies invasores, doncs, bueno, doncs com rates, cabres, conills, tot el que han portat humans, plantes també invasores, en aquests sistemes que són més fràgils, perquè clar, a les illes hi ha menys diversitat, les espècies no han evolucionat les defenses, perquè no hi ha molts dels depredadors que es troben a les àrees continentals, llavors són més vulnerables en aquestes pertorbacions, no? En el cas del canvi climàtic, doncs, també, o sigui, està rodejada de costa i algunes illes, per exemple, el Pacífic, que són molt baixetes, doncs que s'hi va pujant al nivell del mar, sí. Bueno, de fet ja està pujant, les està afectant, doncs els habitants d'aquelles illes se'n tenen que anar perquè els cultius es salinitzen, està entrant l'aigua. Doncs amb algunes el problema canvi climàtic és més important, amb unes altres és el problema de les espècies invasores que els hi canvien també tot el funcionament, inclús la regeneració del bosc. També tenim exemples d'illes que els hi passa això. I sí, és això, poder entendre el que és el que passa entre doncs, un patogen, que pot ser doncs, un virus o un nematòfag, o una, bueno, qualsevol espècie pot fer que es produeixi un col·lapse, no?
Sí.
Per exemple, aquí a Balears doncs, tenim la serp que ara està fent desaparèixer, bueno, fa aquí a Balears fa temps que hi ha serp, però no el cas aquest típic, típic del que tothom parla, a Eivissa està desapareixent la sargantana perquè no es va aturar en el seu moment l'entrada de serps que van entrar amb les oliveres aquestes ornamentals, no es feien les quarantenes que es tenien que fer i què ha passat? Bueno, perquè la sargantana està desapareixent, segons els experts queda pocs anys perquè tinguem perquè segueixi vivint aquí la sargantana, no? Tan icònica de Balears.
Vaja.
Ja de Mallorca i de Menorca ens la vam
sí.
Els humans també van ser els causants, doncs ara a Eivissa ho veurem nosaltres també com desapareix
aquí no
la sargantana.
Aquí només queden els dragons i de cada vegada en veig menys. Anna, te volíem...
Sí,
per celebrar el seu Premi Nacional de Ciències Naturals te'n volgut fer una sorpresa i tenim aquí una persona que ara hem d'entrevistar perquè hem de parlar amb ells també precisament d'un animal que no és invasor però que resulta que està protegit per la Unió Europea però que està fent molt de mal a les usines que es banya riquer i la persona en la que hem de parlar saluda tu mateix, company.
Bé, jo som en Xavier, en Xavi Canyelles.
Hombre! Quina sorpresa més agradable.
Sí. No sé si és una gran sorpresa perquè sovint parlam, no?, per WhatsApp, etc.
Sí, no, però bueno, trobar-te aquí...
Sí.
No t'esperaves.
El nostre company m'ha dit, mira, avui tindrem a Nana aquí i coincidireu, faré que vos saludeu.
Clar,
mira,
que sí.
Sempre queda bé, no?
Que bé.
Jo volia sí. dir, bé, també davant tothom un agraïment a tu, perquè tu ets com científica, però saps de ser, i valores molt bé la feina que feim els divulgadors científics,
I
no?
I tant.
I en el meu cas, sí. Com a il·lustrador. I aleshores vosaltres feis, bé, amb el teu equip, tots aquests estudis de pol·linitzadors, però després, clar, aquests papers de cara al públic en general s'han de digerir, o sigui, ningú s'ha de digerir.
Evidentment,
clar.
No. I a més investiguem en fons públics, amb la qual hem de retornar tot aquest coneixement a la societat. Jo ho tinc
exacte.
Claríssim, això.
No, i que vull dir que gràcies a tu, que vares confiar en jo i en altres persones, s'ha divulgat molt els insectes pol·linitzadors de Balears, mitjançant pòsters, mitjançant una web, mitjançant el projecte for Pollinators. Hem fet també BioBlitz, que això agrada molt a la gent, que consisteix...
Sí, n'hem de fer més,
Exacte. Sortir de fora, fer una sortida i observar, mirar, perquè moltes vegades no sabem què tenim davant nosaltres.
Exactament.
I res, ja seguir endavant. I a més també molt bé per ella, perquè en l'IMEDIA la majoria estudia la mà, els oceans...
Clar.
que no tenen...
Sí, aquí també he tingut que córrer més, eh? No, perquè durant alguns anys es deien, ah, aquest centre és un centre marí. I jo sempre ho sentia, a vegades a la ràdio, així, però me cagis, nena, sí, com sí, un marí.
En canvi, no, sí, tu, ecologia terrestre. Sí, sí.
Anna Traveset, sí. Premi Nacional de Ciències Naturals d'Alejandro Malaspina. Enhorabona. Continua així, estem molt orgullosos de tu i estem en contacte, perquè si no és un mes ets altre, vos entrevistant per una cosa o per l'altra. Anna, enhorabona, una ferrada molt gran, estem molt orgullosos de tu. Gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Salut. Nosaltres escoltem els Beatles, perquè ara parlarem d'un escarabat.
El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
She does. Ooh, she does. Yes, she does.
Sí, Beatles, que era com un joc de paraula per anomenar-se escarabats, perquè parlant del Banyarrique, que s'ha convertit en una amenaça per als usinats de Mallorca. La conselleria, de fet, ha dit en el Ministeri que ampli a tots els municipis de Mallorca les mesures per controlar aquest insecte, ja que els tècnics ja han detectat banyarriquers més enllà de Tramuntana, que era... o el seu hàbitat natural. Xavi Canyelles, te tornem a saludar. Xavi és naturalista, divulgador i col·laborador, ja ho heu vist, de Cimedea i de les més prestigioses entitats científiques de les illes. Primer de tot, que és un escarabat que menja fusta. El banyarriquer, un xilòfag.
Sí, bé, anem a veure. El banyarriquer és un cerambícid, de família d'escarabats, longicons, que a més té una gran mida i és un animal que jo el trobo meravellós. De fet, jo me'n recordo, jo de petit i d'adolescent, volia trobar aquest escarabat. Les grans guies de camp europees sortia com el gran Capricornio.
Wow.
I això, clar. Hem de pensar que aquest animalet ha anat a més, sobretot, per una banda, un calentament global, que és vera, que això, aquest augment de temperatura les ajuda, però sobretot per l'abandonament dels boscos, dels alzinars. Hem de pensar que antigament, i no fa tant, tampoc, hi havia carboners, hi havia forn de cap, els llenyataires, els garriguers, etc. No vull dir que una usina fos com una empresa, però sí que hi havia gent fent feina en els usinars i tots els boscos, no? I les finques. Aleshores, quan veien un banyarriquer, el mataven, el trepitjaven, el que sigui, però després també controlaven les usines joves, tallaven les usines malaltes o molt tocades per el banyarriquer, en feien llenya, etc. Clar, l'espècie humana desapareix de l'usinar, l'usinar queda amb el banyarriquer. Hi ha com una, no vull dir una simbiosi, però sí que fins a un cert punt el banyarriquer, la seva funció és beneficiosa, és degradar aquelles fustes, o fins i tot arbres molt vells, però clar, una vegada que ha acabat amb aquests arbres molt vells o amb aquelles fustes que ja no pot degradar, ja va atacar a les usines joves, i trobant usines que estan molt perforades. El que perfora realment és l'estat larvari, és la larva, aquest cuc blanc gros que pot viure 2, 3, 4, 5 anys a dins la fusta, que no fa més que rovegar, rovegar i rovegar i construir unes galeries que deixa tota la mèdula del tronc perforada, uns orificis. Exteriorment no ho veus, però interiorment hi ha tots aquests orificis que arriba un moment que romp fins i tot una ventada, el vent pot tomar l'arbre perquè no té mèdula, no té tronc. I també malalties, per exemple, els fongs, hi ha uns fongs que són de color negre, que fan una humitat, també entra a dins aquests orificis on hi viu la larva. Després les larves ja després d'haver perforat i perforat, resulta que van cap a metge superfície de vora la corça i allà fan com una crisàlida, diguem, una pupa, no? I poden estar allà fins i tot passant l'hivern en estat de pupa i després ja en aquesta època, es maig i el juny, surten de sabre, i fan un forats i surten aquests banyarriquers, femelles i mascles. La primera prova que tindríem és el serradís. Tu veuràs si tens una usina, els veus una usina que ha serradís recent caigut en terra.
Com es cort.
Sí, exacte, talment.
És un corc gigant.
No, perquè els corcs serien anòbits, que són unes a una altra família, i aquests fan un cicle d'aquest tipus, no? I després hi ha femelles i mascles, volen. El mascle té unes antenes molt més llargues, és un animal espectacular, és preciós, la femella té les antenes més curtes, i té un oviscapte que se desplega de forma telescòpica per pondre els ous a dins les encletxes de la corça de les ausines.
Curiosíssim, és a dir, a dins un poro, pràcticament, sí, o dins, no, un foradí posa els ous.
No seria exactament un foradí, seria... Tu saps que l'escorça té com a solcs, té com a rocures,
sí,
com,
sí.
Allà, i té un oviscapte que se... Pum, 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 de manera telescòpica, fa formar per peces...
Que curiós.
I se clava literalment allà i comença a expulsar aquests ouets, normalment a la part més baixa de les ausines, i la femella pot pondre ous a diferents arbres, a diferents zones i diferents vegades. El mascle, normalment, com sempre, el mascle copula i després mor, no? Són animals, insectes, que sobretot tenen una gran activitat crepuscular. Quan ja pon el sol, les pots veure volar, i quan volen són com un helicòpter petit, preciós, així amb les antenes de costat.
Com si fos una libèl·lula.
No, volen així, com a drets, en les ales obertes i les antenes a cada costat.
Mare
també, quan les agafes, fan un renou característic, com un xic-xic, que és perquè mouen el pronot, el tòrax, carrossa amb una part de l'abdomen. I en les mordales, alerta, perquè te pot pessigar. Bé, no te farà mal, però sí que té força, és un escarabat gros. I què passa? Idò que aquest escarabat ha anat a més. Una de les problemàtiques... Bé, jo vaig xerrant i tu me vas aturar.
No. Continua.
Una de les problemàtiques...
Continua, però després te vull demanar sobre la erradicació, perquè està clar, protegit per Europa, però continua
clar,
tu.
Hem de tenir en compte que en el seu moment la comunitat europea, que és la que mana, va protegir no només vertebrats i plantes, sinó també insectes. Però els insectes hem de tenir en compte que tenen una manera, diguem, no se poden comparar, per exemple, amb ocells, no? S'han de protegir els seus hàbitats, etc. I tampoc se pot protegir un escarabat perquè sigui gros, guapo, en castellà. No, perquè mos podem equivocar, a tot nivell europeu hi ha zones que sí, zones que no, poden ser beneficioses o no. De tal manera que el banyarriquer és rar, és una espècie rara a centre i nord d'Europa, i és un animal gros, per això se va protegir, igual que Rosalia Alpina, Parnassus Apollo, etc. Però què passa? Que la zona mediterrània sí que és freqüent, sí que és abundant, i aleshores la comunitat europea això no ho va tenir en compte, i aquí sí que és una plaga. A més, n'hi ha un que és molt semblant, que és el Cerambis walensi, que curiosament no està protegit, però que fa el mateix mal o més. I resulta que Cerambis cerdo, que és el nom del nostre banyarriquer, té una protecció a nivell europeu. Però aquí a Balears, després de molta de feina, i aquí vull anomenar un amic i company, en Lluís Núñez, que és el cap de servei de sanitat forestal de la CAIP, del govern de les Illes Balears, resulta que ha fet una feinada i va aconseguir, entre una cosa i l'altra, descatalogar-ho com a espècie protegida a Balears. Quan deim Balears, deim Mallorca, perquè Eivissa i Formentera no hi és, i a Menorca està citada, però creiem que no hi és, a Mallorca. I sobretot, com molt bé has dit al principi d'aquesta secció, a la Serra de Tramuntana, però també a altres zones, per exemple, a Inca, en el Puig de Santa Magdalena, hi és. I també hi és a zones com, per exemple, en el Port de Pollença. Són zones que hi ha usinars i que hi ha el banyarriquer. Ara, la pregunta quina era?
La pregunta és com poden fer per controlar aquest excés de banyarriquers sense matar-los a tots, perquè crec que no se pot erradicar l'espècie, s'ha de controlar la població. Que trampes de feromones com a processionari, no sé. Com se pot fer per controlar la població de banyarriquers?
Sí, no s'utilitza feromona, sinó primer de tot agafar exemplars adults. Els exemplars adults, clar, ja si les agafes no se reproduiran, o si s'han reproduït no seguiran reproduint-se. Resulta que se posen unes trampes, les venen fetes a vegades, però normalment quan fan xerrades a escoles, instituts, centres educatius, etc., sempre com anar a reciclar material, per exemple, amb una garrafa d'aquestes de plàstic xapada per per la meitat i la part que fa un embut, voltada cap endins i en cinta adhesiva i després a una usina. S'han marcat moltíssimes usines. Jo vos recomano que entrevisteu, que parleu amb el Lluís Núñez, que té les dades, sap molt més que jo, no? Però resulta que, clar, s'agafen exemplars adults i s'agafen amb atraient. Són uns animals molt golafres, que els agrada el sucre, els agrada les coses dolces, i se'ls posa, per exemple, mira, el que dèiem un garrafon, vi, un poquet de vi, i per posar sucre, que és ideal per molts d'insectes, cauen i no poden sortir. I ja n'agafes un munter, en les usines.
El barato, ja.
Bo i barato, sí. I després un munter. Se compten, se sexen, si són femelles i mascles, i se fan uns estudis, els percentatges capturats. S'han capturat una barbaritat a mils. Llavors és una altra cosa, però clar, això no se pot fer en mons públics, perquè resulta que si tens només una usina, tu a casa teva sí que la pots tractar amb endoteràpia, per ser les larves que viuen a dins. I llavors s'ha demostrat, ha sortit un article científic, que també hi ha un himenòpter, una petita vespa, que parasita, que pareix que parasita també les larves, no? Però clar, no poden jugar a deus. Tothom pot pensar, clar, agafam aquest himenòpter, la mollam, i feim que desapareixés Banyarriquer per una lluita biològica. Això s'ha fet en moltes espècies, però a vegades pot sortir estirp a la culata.
Exacte.
Recordem escalar pot africà que se va introduir a Austràlia per combatre la plaga de l'escarabat de la canya de sucre, que resulta que se va menjar tot, manco l'escarabat de la canya de sucre.
Ara imagina't. Per tant.
Vull dir que això... I, per tant, si algú té algun dubte, pot telefonar a la CAI, pot consultar a la web també de Sanitat forestal.cai.es.
Ja, mira, Banyarriquer, un pot de vi, un pot de sucre, un embut cap per avall.
Més o manco.
Ben barat. Xavi Canyelles, com sempre, moltes gràcies. Molt bé dilluns per parlar de coses més divertides. Vinga. Que no de Banyarriquer.
No, que si és divertit.
Tu dius que és preciós i si veus una fotografia, cercau-lo, sembla que l'han tret de Star Wars. Ai. Mare de Déu. Xavi, gràcies.
Gràcies.
Salut.
A vosaltres.
Adéu.